cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:05, benvinguts al Zona Mixta. Només dues jornades de Lliga, els equips catalans de segona B ja han destituït fins a tres entrenadors. El primer en caure va ser Martín Posse a l'Ospi i ahir al vespre van acomiadar a Santi Castillejo del Nàstic i Agustín Vacas del Prat. El cas que més sorprèn és el de Castillejo, que va ser l'escollit per capitanejar aquest nou projecte dels Grana amb un únic objectiu, és cert, ascendir. Però l'equip, tot i que s'està mostrant molt irregular, està només 5 punts de la zona de play-off d'ascens. El relleu de l'ex del Reus serà un home de confiança al director esportiu dels tarragonins. És Vicente Moreno, exentrenador del Jerez. La situació dels Potablaves sí que és més preocupant. Són penúltims en zona de descens amb només un triomf en 12 partits. A més, els pretencs ara volen que Vacas continuï el club desenvolupant d'altres tasques. Veurem, però, si el fins ara míster del Prat està interessat en continuar. Del que no tenim cap dubte és que la paciència ja no és una premissa bàsica per als equips de segona B. Les presses s'han instal·lat també a les categories inferiors del futbol de casa nostra.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Sense presses, amb calma, amb tranquil·litat, donem la benvinguda al Roger Castillo. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Tu vols anar ràpid?
Vull anar ràpid, sí, sí. No, no, m'ha agradat molt aquesta editorial per començar el programa. Sempre t'escolto atentament, ja ho saps, aquí al costat. Doncs escolto què vas dient i és cert, eh? Les presses són males conselleres, normalment, i en alguns casos segurament són canvis que poden donar un punt de revulsiu, però altres casos potser són més difícils d'entendre.
Sí, aquí no entrarem,
no hi entrem, no hi entrem.
A discutir-los, però bé, cadascú doncs que faci el que creu que ha de fer i al final els resultats posen a cadascú al seu lloc. Vinga, comencem. Avui comença la quarta jornada de la Lliga de Campions.
Darrera oportunitat per a la Real Societat per enganxar-se al grup a casa contra el Manchester United. Una derrota o bé un empat deixarà sense opcions el conjunt basc. D'altra banda, el Real Madrid visita el camp de la Juve en un partit clau per als italians.
El Villarreal s'imposa al Martínez Valero.
Els castellonencs van guanyar ahir per la mínima l'Elx amb un solitari gol del minut 90 Duche. D'aquesta manera, el Villarreal acaba la 12a jornada en la quarta plaça, la que dona accés a la Lliga de Campions.
Avui es disputen 7 partits d'hoquei Lliga.
Corresponents a la cinquena jornada de la competició, tots ells a partir de les 9 de la nit. Són l'Igualada Barça, el Vilafranca Reus, el Calafell Voltregà, el Vilanova Liceo, el Blanes Vendrell, el Lloret Lleida i el Cerceda Noia. Barça i Reus volen continuar com a líders invictes de la competició.
Comença la Copa del Rei de Futbol Sala.
Primera eliminatòria que s'inicia avui amb el partit de Marfil Santa Coloma a la pista del Noia de la Corunya a partir de les 9 de la nit. El Barça de Marc Carmona s'estrena a les 10 a la pista del Goberón Canari. També juguen dos equips catalans més, l'Hospitalet Vallesport, que rep el Saragossa, i el Moncada, de segona B, que juga contra el Navarra.
I en tenis, debut amb derrota de Marcel Granollers i Marc López.
A la Copa Masters de Londres, on la parella catalana defensa el títol obtingut l'any passat. Els barcelonins van perdre amb claredat per 6-1 i 6-4 contra David Marrero i Fernando Verdasco. En categoria individual, d'aquí una hora aproximadament s'enfronten David Ferrer i Rafa Nadal.
A les 3 arrenca aquest partit.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta.
Dues i nou minuts, torna la Lliga de Campions, arriba la quarta jornada de la competició i aquesta ja pot començar a decidir coses importants, com equips que aconsegueixin ja el passaport matemàtic de cara a la ronda de creuaments. Avui tenim el menú previst, el grup A, B, C i D d'aquesta competició. En joc dos equips, dos representants de la Lliga Espanyola, el Real Madrid, que visita Turí, i la Real Societat, que rep ni més ni menys que Anoeta, al Manchester United. Roger Castillo, comencem amb els blancs. Enmig del debat de la crisi defensiva que viu l'equip de Carlo Ancelotti, avui visiten la Juventus de Turí, que compta, se la juga, els italians. Si perden, poden, doncs, valgui la redundància, perdre moltes opcions, atenció, d'estar a la ronda de vuitens de final.
De fet, podrien quedar molt, molt tocats si perden, perquè recordem la classificació del grup és el Real Madrid, està líder, doncs, invicte i imparable de grup, amb 9 punts. Tenim el Galatasaray amb 4 punts, la Juve en té 2 i el Copenhagen amb 1. Per tant, la Juve, si avui perd i el Galatasaray guanya, es podria quedar a 5 punts a falta de dues jornades, doncs, d'aquesta segona plaça que li donaria accés als vuitens de final. Per tant, partit complicat i importantíssim per a la Juve i un partit segurament més relaxat o més tranquil pel Madrid, que amb un empat, per exemple, doncs ja pràcticament podria assegurar l'accés a la següent ronda. No necessita res més els de Carlo Ancelotti.
La Juve que ha de visitar, recordem, el Galatasaray.
Sí, serà un partit interessantíssim, depèn de com quedi després d'aquesta jornada, a veure què passa allà. Però vaja, de moment avui, a veure si el Galatasaray pot fer els deures al camp del Copenhagen, que tampoc és un camp senzill, potser el Copenhagen pot sorprendre i es posaria també empatat a la segona posició, depèn del que faci la Juve. Per tant, és un grup encara molt obert per aquesta segona plaça. La primera, ho recalquem, tants cops que en faci falta, el Madrid la té molt encarrilada, molt ben treballada.
Si guanya avui
ho té ja assegurat. Té assegurada, de fet, la primera plaça pràcticament si guanya avui, perquè de fet seria molt... haurien de passar moltes coses perquè el Galatasaray li pogués prendre. I per tant, un Madrid que afronta un partit de Lliga de Campions de quarta jornada amb molta calma, però això sí, amb molt rebombori intern i també una mica a la premsa per aquest joc que està mostrant. Ofensivament estan imparables, això ningú ho dubta, però defensivament, doncs, déu-n'hi-do el que ha patit aquest equip a les darreres jornades, contra el Rayo, contra el Sevilla o contra els diferents equips que han anat jugant darrerament. Han encaixat molts gols, amb una línia defensiva, doncs, que a la Lliga han encaixat 16, i portem 12 jornades, és una cosa estranya per un equip com el Real Madrid, configurat, doncs, amb una plantilla de primeríssim nivell, i això preocupa a la Casa Blanca, i per tant és normal que els periodistes li preguntin a Carlo Ancelotti sobre aquest assumpte. Ell, escoltarem un parell de respostes seguides, va escoltar la pregunta i no li va acabar d'agradar del tot i per tant va llançar pilotes fora.
El trabajo defensivo es verdad, no estoy contento del trabajo defensivo, va no olvidar que este equipo ha marcado 42 goles en 15 partidos, a una media de más o menos 3 gol per partido. Xavi es un jugador importante, pero esto no creo que es un problema de un jugador, porque yo creo que el jugador que jugó muchos partidos en el puesto de Xavi Aramendi como trabajo defensivo está haciendo muy bien. Como he dicho, un problema colectivo, la respuesta de Varane fue perfecta, porque he dicho, es un trabajo que tenemos que hacer juntos, espero que vamos a trabajar juntos para ser más fuerte defensivo. La rotación no es un problema, ¿por qué?
Doncs que Varán serà titular també,
sí.
I que l'acompanyarà o Ramos o Pepe.
Sí, ja veurem a veure qui és l'acompanyant al centre de la defensa. Hem escoltat, li pregunten per la defensa i ell respon amb les dades i les xifres imparables i realment doncs, remarcables de l'atac madrileny. Per tant, jo diria que faria bé d'atendre el problema que realment té aquest equip en defensa aquests darrers partits doncs, per intentar solucionar-lo. I l'altra banda, el que sí que particularment m'agrada és aquesta resposta al voltant de Xavi Alonso, doncs si ha estat potser una clau de que al mig del camp no acabi de rutllar. Jo també estic d'acord, que ell realment ha fet un bon paper amb aquest Real Madrid en aquest primer tram de competició i que, per tant, Xavi Alonso, evidentment, té més experiència i podrà portar moltes coses a aquest mig del camp, però no ha desentonat tant com segurament algú pugui pensar.
Hi ha molta gent que reclama ja des de Madrid la possibilitat que Xavi Alonso jugui al costat de Illarramendi.
Sí, sí, aquest doble, un doble pivot en què Khedira que, doncs, quedaria força tocat. Jo dubto que Khedira doncs, pugui anar a la banqueta,
sí,
perquè és un jugador que els entrenadors que ha tingut sempre se l'han estimat molt i han apostat per ell i per alguna cosa és. Per tant, jo diria que Illarramendi ho té una mica complicat per mantenir-se l'11 títol.
Doncs en aquest grup B, a 3:15 horari Champions, tenim la Juve en Madrid, també el Copenhagen Galatasaray, i pel que fa al grup A, que és on tenim la Real Societat, també a 3:15 rep la visita del Manchester United i el conjunt basc obligadíssim a sumar els 3 punts per mantenir alguna esperança, tot i que sempre dependrà ja de tercers per tenir alguna opció de classificar-se o per la UEFA o ja totalment remota està a la següent fase de la màxima competició continental.
És un partit de vida o mort per ells. Si perden, doncs ja queden totalment eliminats de la Lliga de Campions, per tant ja no tindran cap més opció i possiblement, depèn dels resultats, també podrien quedar avui mateix eliminats de l'Europa League. Per tant, un partit difícil pels donostiarres perquè, més això, s'enfronten contra Manchester United, líder de grup amb 7 punts de 9 possibles, que no està acabant de fer del tot bé la Premier, però que vaja, que és un Manchester United, que té una plantilla de primer nivell. Per tant, victòria obligada pels bascos. A veure si Griezmann, doncs, que està en bona ratxa, doncs, pot seguir amb aquesta línia i doncs, donar el triomf als seus. I l'altre partit és un Shakhtar Leverkusen, que si el Shakhtar guanya li complica molt les coses a la Real Societat per lluitar per aquest tercer lloc, perquè jo diria que segurament haurà de ser l'objectiu real d'aquesta Real Societat en aquestes 3 jornades que queden de grup.
Seguim repassant la resta de grups, en aquest cas per aquest vespre. També al grup C tindrem en joc l'Olympiacos Benfica i el Paris Saint-Germain Anderlecht. En aquest grup domina el PSG amb 9 punts. Els francesos han jugat 3 partits i els han guanyat els 3. Segona posició per l'Olympiacos, empatat a punts amb el Benfica, i amb 0 punts l'Anderlecht, que també se la juga aquesta nit. Els belgues, si no guanyen, quedaran fora de tota opció de continuar endavant, tant a la Lliga de Campions com també a la Lliga Europa. Pel que fa al grup D, tenim el Manchester City CSKA de Moscou i el Bayern de Múnich de Pep Guardiola, que visita el Victoria Pilsen txec, que és un altre dels equips que no ha aconseguit cap punt en aquesta Lliga de Campions. Líder el Bayern amb 9, Manchester City segon classificat amb 6 i 3 puntets pel CSKA de Moscou. Recordem que demà serà el torn del Barça. Aquesta tarda, doncs, llista de convocats, rodes de premsa de Barça i Milan de cara a aquest partit de l'Estadi del Camp Nou de demà. Recordem que si el Barça guanya ja estarà classificat també per la següent ronda i farà un pas de gegant per segellar la primera posició en el seu grup si guanya el Milan de Massimiliano Allegri.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat esportiva Dani Jarque.
Passa un minutet d'un quart de 3 de la tarda, és moment de parlar de l'Espanyol. Marxem cap a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, on ens espera l'Ignacio Miguelez, el company de Pericos Online. Ignacio, com estem? Bona tarda.
Què tal, Dani? Com estamos? Bona tarda.
Doncs molt bé, amb ganes de saber què és el que passa avui en clau periquita, en clau espanyol, saber, per exemple, algunes de les incògnites, si Sergio García ja s'entrena amb la resta de companys, ahir ho va fer al marge del grup, saber doncs, com s'està començant a preparar aquest partit de diumenge davant del Sevilla, que ara sí, aquest partit és una final, un empat en 6 partits és un bagatge molt pobre, s'ha de reaccionar ja, de forma immediata, Ignacio.
Sí, efectivamente, llevamos 4 puntos de los últimos 21 posibles, antes del parón, el último partido frente al Sevilla, luego tocará hacer balance de las primeras 12 jornadas, y sí, podemos decir que es una final que ya empiezan a preparar los hombres de Javier Aguirre, ya empezaban después del famoso entrenamiento de recuperación que se hizo el sábado. Ayer lunes por la tarde volvían los entrenamientos, hoy a las 10:30 también seguían en el entrenando, con las novedades Divi Estuani, como ayer entrenando con el grupo, y Sergio y Javi López siguen al margen. Sergio recuperándose de aquel golpe que recibió en una jugada con Gerard Piqué en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Javi que arrastra aquella sobrecarga en el sóleo que posiblemente vendría, digamos, ligada a aquellas molestias que tenía en el pubis. Quizás por sus malas posturas se le ha sobrecargado un poquito el sóleo. Estas son las novedades. Los hombres de Javier Aguirre, como te digo, continúan preparando este importante choque. Y tras la jornada de entrenamiento, Raúl Rodríguez, un hombre que después de, digamos, tener una muy mala actuación frente al Elche, volvió a tener la oportunidad de
reivindicarse, bueno, te ayudo.
Efectivamente, no me sale la palabra. De reivindicarse. Bien. Frente al Barcelona, ha hablado en sala de prensa y pues precisamente ha hablado sobre esto, ¿no? La reivindicación. Y sí, me tiene que salir.
It's valent, it's valent.
Y también de, bueno, la posibilidad que tienen los suplentes de un día estar convocados y al siguiente jugar en el 11 titular.
No hi ha cap moment en què fer un bon partit individual o col·lectivament sigui dolent, no? És a dir, sempre ha de haver un bon partit, sempre ha de haver tenir bones sensacions, però sí que sé que després de l'Els, doncs, qualsevol jugador al final, quan no fa un bon partit i se'n va amb una sensació dolenta, doncs sempre necessita minuts al final per retornar i retrobar-se amb les bones sensacions. Però bueno, és una dinàmica que es repeteix, com a futbolistes la vivim, i en fi, és una cosa que va i ve, i bueno, afortunadament, doncs, com et dic, sempre unes bones sensacions sempre són ben rebudes. No, bé, amb naturalitat, és una forma de treballar bastant dinàmica, no? Ho parlàvem feia poc, al final un entra, doncs, per exemple, en el meu cas, no? Estàs a la banqueta, la setmana següent has convocat, després entres a l'11, és una qüestió, doncs, que manté la gent amb tensió, i en aquest sentit, doncs, es pot sempre buscar la part positiva, no? Tota la gent, tot el vestuari està molt, molt pendent, perquè sap que en qualsevol moment, en funció de les necessitats que el míster consideri, pot entrar a l'11, i això és, en aquest sentit, és positiu.
Doncs un Raúl Rodríguez que avui explicava que està disponible per Javier Aguirre quan ell ho cregui oportú. Realment, contra el Barça, com deia el company Ignacio Miguelet, es va reivindicar, va demostrar que pot tenir cabuda l'11 titular, després sobretot de l'actuació molt fluixa que va tenir el dia del partit davant de l'Elx. Ignacio, doncs si no hi ha res més des de la ciutat esportiva Dani Jarque, demà seguim parlant d'aquesta setmana de preparació del partit de diumenge davant del Sevilla.
Perfecto, pues hablamos entonces mañana.
Doncs molt bé, gràcies Ignacio Miguelet. Per cert,
venga,
aquest partit...
Un saludo, un abrazo.
Sí, per cert, aquest partit de diumenge davant del Sevilla, si voleu anar amb la família a Cornellà al Prat, entreu a la web del Reial Club Deportiu Espanyol, que hi ha, doncs, uns packs familiars que realment estan molt bé per gaudir del futbol en una bona hora, a les 12 del migdia d'aquest Espanyol-Sevilla diumenge a Cornellà al Prat.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punes, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Passen 22 minuts de les 2 de la tarda. Parlem de l'hoquei Lliga perquè aquesta nit tenim en joc 7 dels 8 partits de la 5a jornada de la competició, jornada que s'avança degut a l'inici aquest cap de setmana de les competicions europees. Tenim aquests partits tots a les 9 del vespre: Cerceda-Noia, Lloret-Lleida, Vilafranca-Reus Deportiu, Igualada-Barça, Vilanova-Liceo, Blanes-Vendrell i Calafell-Voltregà. I per parlar de com està veient aquest inici de Lliga, volem parlar amb un exjugador durant molts anys de la competició, de fet una estrella d'aquesta, i l'extècnic també del Barça d'hoquei patins, és el Gavi Cairo, a qui saludem, al Zona Mixta. Com estem, Gavi? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Com estàs? Veiem molt d'hoquei, pel que estem veient i els que et seguim a través de les xarxes socials, que estàs aprofitant per veure molts partits d'aquest inici de la competició.
Sí, la veritat és que sí, que ara tinc una miqueta més de temps i l'aprofito per veure jugadors, per veure equips, per gaudir una miqueta sense aquesta pressió del resultat, no? La pressió que tenen els entrenadors, i jo realment ara estic disfrutant molt veient hoquei.
Però amb ganes de tornar a les banquetes o t'has marcat algun temps, algun període per estar una miqueta tranquil després d'aquest any a la banqueta del Barça? Quin és el futur de Gavi Cairo com a tècnic?
Bé, de moment no és que tingui aquesta necessitat d'entrenar. Estic molt enfeinat amb el tema d'activar la meva empresa de material esportiu, i això també em porta molt de temps durant el dia, però aprofito la tarda, nit, per desplaçar-me una miqueta a diferents llocs per seguir el que diga. Crec que té un nivell molt bo, i a més hi ha equips que és molt difícil de guanyar-los a tot arreu. Per tant, jo crec que és interessant, i estic aprofitant això. Per de moment el mono d'entrenar no ho tinc.
I aquesta empresa és material del món de l'hoquei o material...
Sí, és hoquei patins, una empresa que portem ja 17 anys en el mercat. O sigui, una empresa que gestionaven altres persones quan jo jugava i quan entrenava, sí. I quan he deixat d'entrenar, doncs he agafat les eines de treball, i estem fent bastant bé.
Molt bé, i d'aquesta hoquei Lliga, del que portem de competició, 4 jornades, hi ha 2 equips que han agafat la capdavantera, com són el Barça i el Reus. Creus que es mantindrà aquesta tònica? Creus que el Reus té plantilla suficient per aguantar el ritme del teu Barça? Com ho veus?
Bé, jo crec que el Barça surt beneficiat de la plantilla més llarga. De totes maneres, el Reus jo he vist amb la Supercopa d'Espanya, i és un equip que és capaç de fer moltes coses, i molt bones, però també és cert que té aquesta... en joventut, i aquests jugadors que encara li falta una miqueta d'experiència, no a tots, sense dubte, però hi ha jugadors que encara tenen de fer rodatge, i això pot condicionar una miqueta als moments decisius. De totes maneres, crec que la feina que està fent Alejandro és molt bona, i el que ja han recollit ja no es treu ningú. I a partir d'ara jo sí que crec que el Barça començarà a llunar una miqueta en solitari. Jo crec que el Reus li està costant molt el fet de guanyar el partit, ja ho van veure a Vilanova, i per tant jo crec que tard d'hora deixarà punts, i el Barça serà molt difícil que deixi punts amb aquesta dinàmica que està actualment, que és una dinàmica molt positiva, sobretot amb el tema de que té el seu perseguidor més immediat, com podia ser el Liceu, ho té molt lluny.
El Liceu encara creus que està a temps de ficar-se de ple a la lluita pel títol, o creus que serà difícil que pugui recuperar aquests punts de diferència? Estem parlant ja de 5 punts, Gavi?
Jo crec que ho recuperarà una mica, però sí que és cert que no va tenir sort, perquè es va lesionar el millor jugador que té, i a més també va tenir aquestes sancions de jugadors després de la Supercopa, a la recuperació del Lucas Ordóñez. Jo crec que ara el Liceu, quan recupera el Jordi Bargalló, serà un equip molt més regular, i això farà de que estigui mirant cap amunt a veure si el Barça es deixa alguna cosa. Però jo crec que també és cert que el Barça està sent un equip molt sòlid, i això, quan porta un avantatge de 5 punts, doncs és difícil d'agafar-lo. Però també és cert que portem 4 jornades, i això encara és molt llarg.
El Barça l'any passat va ser tu quan va sortir del club. Si no tinc mal entès, tu vas ser un dels grans valedors de Ricard Muñoz, no? Tu vas recomanar que ell agafés les regnes del club i ho està fent molt bé. L'any passat l'equip es va mostrar molt irregular, però aquest any sembla que ha trobat això, no? Una regularitat, que això és el que està fent que sembli doncs, l'equip que està tirant endavant doncs, amb més comoditat als partits, almenys a priori és el que sembla, no?
Sí, jo crec que la filosofia de treball que té el Ricard és la mateixa que teníem conjuntament i estàs treballant jugades, estratègies i situacions que fèiem conjuntament. Per tant, crec que no ha canviat molt la dinàmica de joc. Sí que és cert que ja ha canviat possiblement la dinàmica emotiva, la dinàmica de motivació dels jugadors, que amb un canvi doncs, es veuen amb un moviment i aquest moviment provoca certa actitud positiva, a vegades, no? A vegades és negativa, però a vegades és positiva. Sí. I és cert que això va funcionar molt bé l'any passat, perquè quan van fer aquest canvi, doncs l'equip va arribar a tot arreu, i també és cert que va arribar amb aquella Copa Europa i no va poder assolir aquest objectiu. Jo crec que aquesta temporada ho està fent com té de fer el Barça, com havíem plantejat moltes vegades nosaltres a nivell de la lliga regular, sempre ho he dit a tot arreu de que el Barça, amb la plantilla que té, amb l'equip que té, tindria de guanyar, intentar guanyar o ser els candidats sempre, cada temporada. Per tant, quan no guanyes aquesta competició, que és la regularitat i que és el que portes 10 mesos treballant, doncs segurament has fet alguna cosa malament. I jo crec que aquest any el Ricard està fent molt bé i això es veu amb l'equip.
De la resta d'equips, hem repassat una mica el Barça, el Reus, el Liceo. Tu creus que Vendrell pot estar dalt al Noia? Potser tots esperàvem més del Noia i ha tingut un inici molt irregular. Va començar molt fort a les casernes i ja ha cedit dos empats a la seva pista, que això no és normal.
Sí, jo vaig tenir l'oportunitat de veure el partit de les casernes. També l'altre dia vaig anar a veure el partit amb el Lloret. I jo crec que és molt bé, jo crec que un equip que quan té el joc de cara ho fa molt bé i té una solidesa important. Quan realment planteja un lloc una miqueta més conservador, com ho ha fet el cas del Lloret, una miqueta més de control de pilota, que el Noia no té aquest domini, doncs pateix molt, i ha patit molt, i la veritat és que ho vaig veure una miqueta desorientat l'altre dia. Però continuo pensant que serà l'equip de revelació. Em sembla que els fitxatges que han fet són molt bons i de mica en mica anem agafant força i sobretot acompanyat de joves que ja han agafat una certa solidesa.
I el Vendrell, com veus a l'equip de Guillem Cabestany l'any passat espectacular amb aquesta victòria a la Copa del Rei arribant fins al final allà darrere de Barça i Liceu ha perdut jugadors però pel que sembla segueix allà.
Sí, el problema que crec que tindrà el Guillem aquesta temporada és el llistó tan alt que va deixar la temporada passada i això et dones compte quan realment vas a jugar en un camp com pot ser al Cercera, amb tot el meu respecte, o qualsevol del rival, tens d'anar a fer el favorit. I això, aquesta condició de favorit, a vegades és contraproduent. I l'any passat, que anaven de no favorit o d'un equip que podia fer revelació, doncs aquesta temporada, que tal com ens tu, amb una plantilla que possiblement semblant de l'any passat, doncs té aquesta obligatorietat de guanyar en camps on realment abans anava a veure venir, com per exemple el camp del Voltregà. I clar, aquesta condició de favorit doncs, fa que el Genís es vegi més pressionat. Aquesta sensació que tinc jo del Vendrell, que anirà a camps on realment abans era si guanyàvem bé i si no guanyàvem, doncs normal, ara si no guanyes, doncs, com que has perdut 3 punts. I això és el que jo crec que pot passar-li factura amb el Vendrell aquesta temporada.
Gavi, doncs un plaer com sempre parlar amb tu d'hoquei. Veiem que segueixes fil per randa del que passa a l'actualitat d'aquest esport, del teu esport, i no ens estranyaria que, per molt que encara no tinguis ganes, d'aquí poquet et veurem en alguna banqueta. Si no és aquest any, estic convençut que l'any vinent segur que tornes a donar guerra. Nosaltres t'esperem, d'acord?
Moltes gràcies.
Una abraçada, Gavi, que vagi bé.
Igualment, un plaer també, Toni.
Que vagi molt bé. Gavi Cairo, ex-tècnic del Barça d'hoquei patins, ex-llegenda d'aquest esport i que, com hem pogut comprovar, doncs segueix doncs, dia a dia el que passa en el món de l'hoquei. Avui 7 partits de 8. Estarem molt pendents demà, evidentment, tots els resultats aquí al Zona Mixta.
Zona Mixta. Esports a la carta. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
De l'hoquei passem al futbol sala perquè aquesta nit arrenquen els 16ens de final de la Copa del Rei per als equips catalans, a partit únic en pista, en aquest cas de l'equip d'inferior categoria, i per exemple un dels nostres que juga a Corunya davant del Noia és el Marfil Santa Coloma, que la Lliga la veritat és que està realitzant una temporada fantàstica. Parlem amb el míster dels colomencs, el Xavi Passarrius. Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja estem a Corunya, instal·lats, esperant el maig d'aquest vespre.
Sí, ens hem arribat fa un parell d'horetes i bueno, tots just acabem d'ainar i ara descansem una estona.
Una mica de migdiada, no? Cap a quina hora us torneu a llevar, us reuniu?
Doncs ara cap a les 6 farem una miqueta de berenar. Uh-huh. Tenim encara una hora i mitja d'autocar fins a arribar a Noia, o sigui que cap a un quart de 7 sortim cap a Noia per arribar ja cap a quarts de 8 i a les quarts de 8 i cap allà a les 9 així comencem el partit.
I el Xavi en dies de partit és capaç de conciliar el son, aprofites per llegir, aprofites per fer què, Xavi?
Bueno, es fa una mica de tot, no? El son, per suposat, no, jo a migdiada no acostumo a fer. Mm. El que passa és que ens espera un parell de dies durs, tenim una setmana complicada, perquè avui hem hagut de matinar molt perquè m'ha fet l'avió molt d'hora. Demà també a les 5 i mitja del matí sortim d'aquí de l'hotel per anar cap a l'aeroport i després del cap de setmana doncs ens espera un altre viatge cap a Jaén, no?
De punta a punta del país, eh?
Sí, segur que acabes caient de son, no? Però la veritat és que, bueno, les nits treballar una miqueta acabant de preparar partits, parlant, tot.
Però Xavi, anar de punta a punta del país tal i com esteu aquesta temporada és una altra cosa, no? Una cosa és lluitar per estar dalt i una cosa és per la permanència, i aquest any esteu que us sortiu, eh?
Sí, no, la veritat és que estem tenint un molt bon any. Jo sempre dic el mateix, no? Toquem tots molt de peus a terra. Uh-huh. Tenim una plantilla molt compromesa des del primer dia. Els dos anys que jo porto aquí han demostrat la vàlua que tenen. L'any passat ens hem quedat a les portes d'aconseguir qualsevol premi i aquest any, doncs, bueno, estem al camí, no? Però som conscients que avui juguem un partit difícil i el cap de setmana un altre, o sigui que això no para, no ens dona cap descans.
Perquè si a la Lliga esteu bé, entenc que aquesta dinàmica la voleu també transmetre a la Copa del Rei. Com s'enfronta una eliminatòria d'aquestes característiques amb els millors jugadors, donant també confiança als menys habituals? Com penses en aquest partit, tu, Xavi? Com el tens preparat?
Bé, com que nosaltres tenim una plantilla just a nivell de gent, doncs hem hagut de deixar un parell de jugadors fora. Són dos jugadors que ens aporten moltíssim, però que també toca donar una miqueta de descans, no? Perquè això és molt llarg. Ah. El Rubén, com el Dani Salgado, no han viatjat. Sí. Bueno, hem tirat d'un jugador de l'equip filial que jo crec que s'ha guanyat l'opció de poder venir amb nosaltres. I, bueno, avui haurem de tenir a veure les castanyes del foc, doncs, aquesta gent que potser no és tan habitual normalment, no? Doncs avui tindrà l'oportunitat de demostrar que realment tenen opcions de poder de jugar en aquest equip i poder competir, no? Mm-hmm. Nosaltres l'afrontem amb il·lusió, perquè és un viatge llarg i la veritat és que són uns diners que costa aquest viatge, no podem venir aquí a passar l'estona. Ara som conscients de que el Noia serà un rival molt complicat i que si no estem al nostre nivell, doncs ens pot competir absolutament tothom. O sigui que això sí que els jugadors ho tenen molt clar, que nosaltres quan som al marfil de sempre, mm-hmm, podem guanyar absolutament a tothom, però si no ho som, a l'equip de més inferior categoria o que estigui malament a la Lliga, ens pot guanyar sense problema.
Està clar, no es pot baixar el pistó i per moltes dues categories per sota que estigui aquest equip del Noia, suposo que els insistiràs, no?, que aquest equip va líder del seu grup, per alguna cosa serà, no? I està clar, exacte, que en aquestes categories, si vas líder al teu grup, és que a casa poses totes les traves possibles perquè no s'endugui ningú cap punt, eh?
Sí, és que tots hem estat, no, en aquestes categories, i jugues contra un rival de la primera divisió i que sobre aquest any doncs va bé, és Marfil, un dels històrics de la Lliga, doncs suposo que aquesta gent els hi farà certa il·lusió, no? I avui doncs per ells és un partit marcat en el calendari, no? A lo millor nosaltres doncs és un partit que ens ve una miqueta així entre setmana, amb aquest viatge llarg, amb jugadors cansats, però l'hem d'afrontar i tenim l'obligació de trobar endavant, que per això som a l'equip de primera divisió.
El que més t'està agradant d'aquest inici de temporada del teu equip, que no oblidem, està a dalt de tot, només 3 punts d'Inter i Pozo, que lideren ara mateix la taula, empatats a punts amb el Barça. Quin aspecte del joc és el que més t'agrada del teu equip, Xavi?
Jo penso que ens divertim jugant, no? Jo crec que moltes vegades és un tòpic, no?, que s'utilitza molt, però jo, els meus jugadors, és una plantilla que hem aconseguit formar en aquests 2 anys un gran bloc, que depenem de la qualitat de jugadors, del treball d'altres, de l'esforç d'uns altres, vull dir, és una miqueta la barreja de tot, no? I el que més m'agrada és veure'ls disfrutar. Jo quan ells juguen i somriuen, jo sé que estan disfrutant, i quan els meus jugadors disfruten, jo penso que és quan realment donen el seu màxim, no?
I aquell aspecte, sempre els entrenadors sou exigents amb el vostre equip, què els hi demanes més als teus jugadors? A on estàs tu apretant de dir, si millorem aquí, ens mantindrem aquí dalt tot l'any?
A veure, el que sí que ens havia marcat aquest any com un objectiu més tàctic, a nivell de manera, és no encaixar molts gols, no? L'any passat teníem obsessió amb el fet de ser un equip que fes gols, perquè veníem de poder fa 2 anys doncs de ser un equip que molts pocs gols i que teníem molts problemes per fer gols. Doncs jo crec que aquesta gran obsessió a no fer-ne, hem fet moltíssims. Crec que vam ser el segon equip més realitzador, però també ens en van fer moltíssims, no? Vam ser l'equip més golejat. Llavors, aquest any el que teníem molt clar és que volíem ajustar això, no? Vull dir, sabíem que el fet de no ser tan agressius doncs faria que el treball defensiu millorés i encaixaríem menys gols, i això també possiblement ens trauria gols, no? Llavors, aquesta búsqueda d'altres gols s'hauria de fer mitjançant doncs l'estratègia, més treball, més mirar la finalització. Bueno, aquest ha sigut una miqueta l'objectiu que ens estem marcant, no? És que estem en el camí, eh? Sí que és cert que hem fet partits de molts gols, de bogeria, una miqueta com passava l'any passat, però bueno, també és cert que amb uns altres doncs hem sigut capaços de tenir la porteria amb un gol, amb 0, amb 3, amb algú més normal, no?
Doncs Xavi Passarrius, que vagi molt bé aquesta nit, aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. Esperem que estigueu a la següent ronda i moltes ganes de veure l'equip allà dalt de la Lliga durant tota la temporada. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres per la difusió que feu d'això. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a Xavi Passarrius, el tècnic del Marfil Santa Coloma. Aquesta nit visiten el Noia de la Corunya, equip de la segona B. I atenció, el Barça jugarà davant del Fononós Gomeron Canari. Els altres 2 representants catalans de la competició, el Vallesport de segona rep l'Humaconda Saragossa, mentre que el Martorell, de la categoria de bronze, juga davant el Magna Navarra, també de la primera divisió espanyola de futbol sala.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Canviem de tema, parlem d'ultrafons i amb l'Alexandra Panayotou, que va presentar aquest dilluns el seu repte Running for Her by Woman for Woman, que pretén recórrer, atenció, sense parar, 400 quilòmetres, unint les 4 províncies catalanes en un projecte solidari i educatiu per potenciar el paper de la dona i també el lideratge femení en la societat actual. Ens encanta aquest repte i ens encanta tots els que fa l'Alexandra Panayotou. Benvinguda al Zona Mixta, com estem? Bona tarda.
Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal?
Molt bé. T'agafo corrent o no? Perquè aquesta hora al migdia és l'hora en què l'Alexandra s'entrena.
Sí, justo he acabado mi entreno.
I avui quants quilòmetres hem fet?
Hoy pocas. Hoy 20 kilómetros. Ahora estoy empezando a subir mis entrenos de cara de junio del año que viene, que es cuando cuando voy a correr los 400 kilómetros. Entonces, poco a poco estoy ahora haciendo una base de kilometraje.
Ets molt gran, eh? Algú que t'està escoltant i que diguis, pocos, 20, s'haurà quedat com de pedra. Però clar, és que l'Alexandra està acostumada a fer molts quilòmetres. Una ultrafondista en fa un munt. De fet, el teu rècord són 315 quilòmetres non-stop. Déu-n'hi-do.
Sí, de momento.
De momento, clar, perquè al juny, en aquest repte del Running for Her, de By Woman for Woman, t'has marcat l'objectiu de fer-ne 400 consecutius.
Sí. Serà, la veritat és que estoy ahora entrando en agua completamente desconocida.
I tant.
Y estoy en el último que hice, los 315, tenía que pasar dos noches enteras y más. Pues esta vez tendré que cubrir tres noches corriendo, que eso para mí es un horror. La idea, solo la idea de esto.
I el recorregut serà molt maco perquè trepitjaràs en algun moment les quatre demarcacions de Catalunya, no? Perquè, si no tinc mal entès, comences a Girona, no? És així?
Sí, i acabareu sí, de les escaleres de la catedral.
I acabareu a una Sant Cugat, és?
Sí, pasando por la provincia, digo provincia porque si tenía que unir las cuatro ciudades, pues estaría más cerca de 500 kilómetros.
Sí, exacte.
Entonces, en las provincias, sí. Tocaré la provincia de Lleida, de Tarragona y después acabo en la plaza del monasterio de Sant Cugat con la intención, porque la organización de esto está en las manos de un grupo de alumnas que tienen 16 años, pues la intención es que la llegada será con un concierto también, y nocturna.
Mm-hmm. Perquè l'objectiu, l'objectiu, Alexandra, que és potenciar el paper de la dona, no?, i també el lideratge femení en aquesta societat, que moltes vegades, doncs, malauradament, encara està en un segon terme, no? Hem de potenciar molt més la capacitat que té la dona, no?
Sí, exactamente. La idea es potenciar la fortaleza de cada mujer, pero la fortaleza misma, que cada mujer coge la responsabilidad ella misma por su vida y que sea proactiva cada mujer también, que no nos sentamos inactivas en nuestras vidas, sino evidentemente no podemos elegir qué nos va a pasar, pero sí que podemos elegir cómo actuamos y con qué actitud afrontamos lo que nos pasa en la vida. Entonces, esta idea es nuestro mensaje, la voz femenina, pero la organización de este proyecto y del reto mismo se está haciendo. Esto nunca se ha pasado, no aquí y no fuera tampoco, que hemos dado el proyecto profesional a un grupo de alumnas adolescentes. Y son del Colegio Laval, es un grupo de casi 60 alumnas, y están haciendo el trabajo de marketing, diseño gráfico, buscando sponsors, todas estas áreas, estas competencias, que son competencias profesionales, la están haciendo ellas. Son ellas que han elegido el nombre Running for Her, By Women for Women, son ellas que han decidido mi recorrido, que han diseñado el logo, pues están ellas junto con un grupo de mentores profesionales de mi equipo y junto con sus profesoras, pues están desarrollando, pero no somos nosotros los profesionales que estamos tomando las decisiones, diciendo eso es bueno, eso no, pues son ellas que están tomando estas decisiones. Cuando necesitan un apoyo, estamos nosotros para ayudarlas, pero lo bonito de esto es que estoy en las manos de 60 chicas adolescentes, y eso es lo guapo, pues tienen una capacidad para creatividad, y para ser innovadoras, que la verdad es que no sé dónde vamos a llegar con esto, y eso es lo bonito. No tan bonito són els 400 quilòmetres.
Sí, això també ho han pensat elles, no? Que havies de fer 400 quilòmetres, però clar.
Sí.
Amb la trajectòria que portes, a veure, de 315 a 400, no només n'hi van 85, eh?
Sí, parece, puede parecer, no tanto, però...
Que són molts, Àlex.
És un salto molt gran.
Són moltíssims, és que clar, faràs 9 maratons i mitges de forma consecutiva. És una autèntica barbaritat. Sí. És una autèntica barbaritat,
sí,
però...
Sí, estoy de acuerdo.
Però està clar que...
Por eso voy a necesitar mucho apoyo y mucha gente que salen allí por las noches para acompañarme a algunos kilómetros.
¿Això es podrá fer, Àlex? ¿Es podrá fer?
Sí, tendremos, evidentemente, es que como en casi todos de mis retos, gente han salido, a veces son gente completamente desconocida, que han salido no solo para apoyar los que no quieren correr, evidentemente cualquier apoyo desde lejos o desde cerca para mí es un gran ayuda, pero la idea con esto es invitar a gente durante el recorrido, pero que salgan, porque yo estaré corriendo, tendremos evidentemente previo del reto, tendremos el recorrido exacto y el mapa exacto, y después estaré corriendo con un GPS en directo de TrackMove, uh-huh, que se verá a través de la web. Entonces, la gente van a poder saber en cada momento dónde estoy. Entonces, habrá también un poco un guión de qué se pueden hacer y de qué no se pueden hacer, pero a partir de ahí, pues la gente estarán bienvenidos de venir y acompañar. Puede ser que no les voy a hablar más de decir hola y sonreír un poco si estoy... hecho polvo, pero la ayuda y el apoyo, pues, y la compañía será genial para mí, evidentemente.
Doncs, Alexandra, intentarem estar amb tu, val? Tenim temps per preparar-ho, val? I d'aquí al juny de l'any que ve, a veure si ens apuntem a aquest gran repte. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Alexandra, no tenim més temps. Parlem, val? D'aquí poc temps, un altre cop. Moltes gràcies, que vagi bé i molta sort en aquest repte. Nosaltres seguim amb més coses, és moment de parlar de les seccions.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Top Frank, amb Ivan Raigal.
Doncs arriba el moment de parlar d'handbol, com cada dimarts aquí a Zona Mixta amb l'Ivan Raigal, i malauradament em sembla que tenim males notícies. No, les tenim, perquè serà l'últim que comptarem amb l'expivot del Balonmano Granollers. Ivan, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo molt content per tu, perquè el mercat d'hivern doncs provoca la primera sortida del Zona Mixta. Això vol dir que tens feina, que és el més important, i bé, malauradament és compatible ara mateix en participar en aquesta secció que des de que vam començar el Zona Mixta doncs has capitanejat tu. Et trobarem a faltar, però bé, esperem que en el futur, doncs, per què no, si nosaltres seguim al peu del canó, doncs ens puguis tornar a acompanyar.
Ojalá, la veritat és que, bueno, ha arribat l'oportunitat i, bueno, tal com està el món laboral, la veritat és que no pots tancar portes, i hi ha hagut l'oportunitat de trobar feina, i bueno, moltes ganes, molta il·lusió de començar la nova feina, però bueno, també s'ha de dir que pues, bueno, també ho passarem malament el fet de que cada dimarts ja no, de moment no es pugui donar un cop de mà, però bueno, jo suposo i desitjo que més a la llarga mai se sap.
No, aquí sempre tindràs les portes obertes, perquè ho has fet molt bé, Ivan, ens has doncs il·luminat una mica pel que fa a aquest esport tan maco que es diu handbol. El millor de tot és que deixes els dos equips catalans de sobre a la dalt de tot, eh? Val? Això em sembla molt bé, a veure si quan tornes continuen allà dalt, amb el Barça primer i el Balonmano Granollers segon. Ojalà continués així tota la temporada. Una Lliga Sobal que ha descansat aquests darrers dies perquè hem tingut compromisos de seleccions, en aquest cas amistosos pel que fa a la selecció espanyola, i la selecció de cadenes ha demostrat que està preparada de cara a l'objectiu, que és arribar en forma a l'europeu d'aquest 2014, no?
Sí, la veritat és que van jugar els dos partits amistosos. El primer va ser una mica estrany, va ser un partit de preparació en el qual, bueno, doncs es van jugar tres parts, va ser a porta tancada, sense cap medi de comunicació, vull dir, no va ser un partit més que res d'entrenament. Uh-huh. I inclús va guanyar Espanya bastant, va guanyar de 4 amb solvència, i bueno, després el dia següent, el dissabte, sí que ja es va disputar el partit tranquil·lament, a portes obertes, partit oficial, i en la qual va tornar una altra vegada a guanyar Espanya, va donar superioritat clara, jo diria que ja bromant, perquè bueno, va poder fer molts canvis Manolo, i encara i tot el resultat de 24-29 continua donant a Espanya com a clara guanyadora d'aquest partit.
Uh-huh. Una selecció espanyola que s'està preparant per aquest europeu, la campiona del món, que estrenarà doncs, tècnica a la banqueta, el Manolo Cadenas, exentrenador, per exemple, de l'Ivan Raigal. Què creus que pot aportar el Manolo a la selecció en diferència del que aportava en aquest cas Valero Rivera? Creus que veurem molts canvis tàctics amb un tècnic respecte a l'altre? Ivan, tu que has estat a la catalana, em sembla que t'ha dirigit Valero, no? I a l'espanyola Manolo, no? No
sé. Sí, bueno, jo penso que he pogut gaudir, no?, d'aquests entrenadors, i penso que la filosofia és molt semblant, i crec que coneixent a Manolo no crec que vulgui tocar res del tema tàctic. Uh-huh. Petites coses, no, petits detalls o el que podríem dir petites connexions entre jugadors.
Sí.
Però a nivell tàctic i col·lectiu jo crec que la cosa funciona, la cosa està funcionant bé, i jo crec que ell no aportarà en aquest sentit, no crec que aporti tant, no, pugui aportar. Amb l'altre sí que aportarà, és una persona, Manolo és una persona molt treballadora, molt de caràcter, uh-huh, parlant clar, viu i para por el balonmano. Jo crec que buscarà les solucions més clares, provarà molts jugadors, que això també, vulguis o no, pues, jo crec que pot ajudar a nivell de tot el col·lectiu, de provar diferents combinacions, i bueno, jo crec que el caràcter que té ell ho sap imprimir molt bé a la pista amb els jugadors i treu el màxim de cada jugador, encara que a vegades faci treure una mica de les teves casilles, ell sempre treu el millor dels jugadors, i a part pràcticament està fent un repàs pràcticament quasi bé tots els jugadors que té Espanya, els ha tingut ell com a seleccionador, però anteriorment com a jugadors seus als clubs on ha militat.
Mm-hmm. Per tant, en principi, continuïtat al capdavant de la selecció espanyola, algun petit retoc que introduirà Manolo Cadenas, però no ha de canviar gaire la fisonomia dels campions del món d'handbol. Parlem de la divisió d'honor femenina. El Castelldefels aquest cap de setmana passat tenia un compromís molt difícil, i el Vera Vera, doncs, que va guanyar la pista de les catalanes per 6 gols de diferència, com era d'esperar, no?
Sí, la veritat és que era un partit molt, molt complicat. A priori, clarament el guanyador tenia que ser el Balomano Vera Vera, t'ajuden per guanyar la Lliga. El Castelldefels modestament, pues, bueno, intenta aguantar aquests partits, aprendre molt, l'experiència, però bueno, estava clar que el partit no es decantaria, o costaria molt que es decantés cap al partit del Castelldefels, que jo crec que bueno, és el que vam parlar amb la Dolores, de que l'entrenadora del Castelldefels, de que bueno, a veure si algun partit d'aquests importants treuen algun puntet, que jo crec que les coses estan fent bé i crec que en trauran.
Crec que és molt meritori que van marcar 24 gols al Vera Vera, un equip que només n'ha encaixat 145, que és el menys golejat de la categoria. Evidentment, són les primeres classificades de la categoria, invictes, 7 partits jugats, 7 victòries, 14 punts. A 2 està ara mateix el Balonmano Gran Canària. El Castelldefels és desè amb 4 punts. Compte, que per baix va guanyar el Córdoba el seu primer partit i s'apropa perillosament al conjunt de la Dolores. Destacar la plata masculina a aquest equip gironí, el Bordils, Ivan, que també el deixes molt amunt, El deixes quart classificat de la categoria de plata, atenció, a només 3 punts del líder, que és el Barça B, i aquest equip gironí, que a casa ho està guanyant tot i s'està mostrant un equip molt i molt fiable. Aquest cap de setmana, nova victòria contra l'Antequera,
Sí, la veritat és que des que va ser, bueno, la segona setmana que vam tindre com a protagonista l'entrenador, Pau Campos, la veritat és que les coses li estan anant estupendament, sensacional. Va patir alguna baixa important, no, com sí, les del central i tal, però bueno, mira, aquí es veu clar que ens ha pogut d'alguna manera buscar les millors solucions que té aquest equip, guanyant a casa i fent partits, la veritat és que increïbles, no? Qui diria que acaben d'ascendre, que no, econòmicament van dir que no es gastarien cèntims, que anirien amb el que tinguessin, i van quarts, què sí, hem de dir?
No, quarts classificats, i líder és el Barça B amb 13 punts, 11 en tenen l'Alcobendas i 10 el Teucro i el Bordil, sensacional els gironins. I aquest cap de setmana que torna la Lliga Sobal, compromisos pels catalans, el Barça no ha de tenir cap problema amb el Frigorífico Cangas del Morrazo, i el Granollers, tu ja ho saps, una pista difícil com és la de Lleó, el Palacio de los Deportes, aquest dissabte a les 6. És el partit per seguir a dalt o començar a barallar-te amb León, La Rioja i companyia per aquesta segona posició?
Sí, creiem que, bueno, que el Freiking té aquesta oportunitat molt important. És el camp de la de Mar, s'ha de dir que és un camp molt complicat, és una pista molt complicada, poques vegades. Jo he tingut la sort de guanyar en aquella pista i ja et dic que has de patir per aconseguir portar-te els punts. I sí que és la veritat és que marcarà una mica la pauta. Queden ara mateix, queden 6 jornades, estem en jornada número 9, queden 6 jornades molt importants pel Freiking per exactament el que bé dius, no? De saber on s'encara el Freiking, no? Cap a quina lluita tindrà, si la de la segona o tercera plaça, o ja baixarem una mica aquest graó i estarem lluitant per una cinquena, sisena plaça. Uh-huh. Jo penso que és important que puguin haver descansat, petites lesions, i puguin tindre tot l'equip al complet, perquè ho necessitaran, i més davant de la de Mar de León.
Doncs desitgem el millor als equips catalans i desitgem el millor a l'Ivan Raigal, que ha estat amb nosaltres compartint aquesta secció des de que vam començar el Zona Mixta. Que et vagi molt bé aquesta nova feina, Ivan, et desitgem el millor, i a veure si aquests nous caps fan alguna cosa i t'ajusta l'horari perquè puguis seguir col·laborant en un futur no gaire llunyà, d'acord? Que això dels micròfons també se't dona bé.
Ojalà, moltes gràcies a vosaltres, continueu cap endavant, que ho esteu fent superbé, i a la gent de l'handbol que continueu gaudint d'aquest esport que a mi m'ho ha donat tot.
Gràcies, Ivan Raigal. Molta sort. Adeu.
Gràcies a vosaltres.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Doncs anem tancant la paradeta del Zona Mixta, avui amb Roger Castillo, amb l'Antoni Huguet a les vies de so i amb un servidor, Dani Balaguer, al capdavant. Demà tornem a les dues, us esperem, ens ho passarem bé, parlarem de molts esports aquí a Radio Estel. Que vagi bé. Adeu. Bona tarda.